Entenem.
Marie von Ebner, escriptora.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i també de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar de solidaritat, una solidaritat que arriba a uns intensos nivells d'expressió social i popular des de fa uns anys amb el gran recapte d'aliments que es fa arreu de Catalunya gràcies a la col·laboració de centenars d'establiments entre mercats i supermercats. Però no només això. Com segurament molts ja sabeu, es tracta de triar alguna cosa més dins la compra que podem fer tots el divendres 25 de novembre, concretament, o el dissabte 26, amb la idea de deixar-la, aquesta part de la nostra cistella, en uns grans calaixos, en uns grans cistells que els bancs d'aliments de Catalunya hauran posat per repartir entre les nombroses famílies necessitades que s'hi poden acollir. El voluntariat és molt important en aquesta iniciativa que es fa des de fa uns quants anys i que ha estat especialment important i intensa des del 2011, coincidint amb aquests últims anys de la crisi econòmica i social. Aquest any els bancs d'aliments catalans necessiten concretament 27.500 persones que ajudin a recollir aquests aliments. Queden pocs dies i la crida arriba també a la seva dimensió més gran. Més enllà d'aquesta activitat solidària concreta que hem de recordar que existeix, també hi ha un problema de fons. Es tracta del fet que existeixin a Catalunya milers de famílies que estan en situació desesperada, ja sigui perquè tenen tots els membres en edat laboral a l'atur, ja sigui perquè els ingressos estan per sota o molt per sota del mínim necessari per viure. Cal atacar, sens dubte, les arrels de la pobresa. Ho diem sempre nosaltres des de Ràdio Estel, ho diu Càritas i ho diuen moltes entitats de l'Església o de la societat civil en general. Però, mentrestant, com deia la Santa Mare Teresa de Calcuta, aquesta pobresa no pot esperar perquè necessita sobreviure. El compromís amb els últims dels últims comença precisament amb accions com aquest gran recapte per al qual els bancs d'aliments compten amb l'ajuda no només dels voluntaris i voluntàries, que és molt important, sinó també de la seva pròpia estructura i de la mediació de nombroses entitats d'acció social, entre elles precisament Càritas. En definitiva, aquesta iniciativa mostra el que és un gran capital social a Catalunya. D'aquest capital social volem parlar avui precisament amb el president del Banc dels Aliments de Barcelona, de la seva fundació concretament, Eduard Arruga, també col·laborador d'aquesta casa. El sentireu, amics oients, moltes vegades en el programa Plusvalu els dijous. Senyor Eduard Arruga, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Treballant i molt, aquests dies.
Treballant molt, però també molt animat i esperançat de que aquesta acció social fructifiqui. I no serà un èxit dels bancs dels aliments. És un fruit de la col·laboració ciutadana.
I tant. No serà tampoc un èxit d'aquest programa i d'aquesta casa de Ràdio Estel, però volem contribuir-hi. I és per això que avui diem als oients, a veure si la fem, a veure si arribem a aquesta xifra de 27.500 o el màxim que es pugui dintre de tot.
Sí, el que necessitem és 27.500.
Voluntaris, eh?
Voluntaris, sí, parlem de voluntaris. De fet, són per torns de 4 hores. És a dir, si una persona està decidida, per exemple, ajudar-nos 4 hores el divendres i 4 hores el dissabte, llavors ja només en necessitem 27.499, perquè aquesta persona compta per dos.
Molt
és
bé.
A dir, necessitem omplir 27.500...
Torns de 4 hores.
Torns de 4 hores amb voluntaris i voluntàries.
L'entenem.
Els quals, d'entrada, ja els agraïm força la seva col·laboració.
Molt bé. Saludem, d'altra banda, Eduard Sala. Avui tenim dos Eduards a la taula. Eduard Sala és responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona i també col·laborador d'aquesta casa. A la primera hora de la Fórmula Estel l'haureu sentit algunes vegades amb els seus comentaris de la tria companyia. Senyor Eduard Sala, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé. Aquí amb vosaltres.
Càritas és precisament una de les entitats mediadores del... perquè el Banc d'Aliments, recordem-ho, no dona el que té directament a les persones, sinó que els distribueix en molts canals, i un d'ells és Càritas. Segur que vostè està molt acostumat a trucar al Banc dels Aliments o a rebre tot el material que els porten.
No, jo només. O sigui, penseu que ja el que és la província de Barcelona són 227 punts d'atenció, només a la diòcesi, 110. Però 227 tot el... que és entre parròquies, Càritas, sí, parroquials, etc.
Hi ha una mica de cruïlla entre diòcesi i províncies, perquè els bancs d'aliments funcionen per províncies, està establert, sí, així. A les comarques de Barcelona n'hi ha un, a Lleida, a Tarragona i Reus, no?
I a Girona.
I a Girona, efectivament. Sí. I completem les presentacions avui saludant Franzina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. També molt important la seva veu avui, senyora Franzina Alsina. Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom. Es nota que estava calladeta i ara no sortia la veu, eh?
Ah, pensava que, sí, que no, no tingués, no, la veu agafada.
Sí, no, ha sigut a l'arrencada.
Bé, si parlem de voluntaris, parlem de vostè i del que vostè representa. Suposo que jo... fa seva la crida, per aquest,
sí,
gran recapte.
Sí, sí, ja l'estem fent, ja fa dies, i no perdo ocasió, aquest migdia mateix, perquè algú m'ha trucat, una persona, i em diu, mira, aquest Nadal volem anar així, som 20, fer un tal, i dic, escolteu, el Banc d'Aliments, feu, aneu al gran recapte, no espereu a fer una acció el dia de Nadal, perquè l'hem de fer el dia de Nadal, feu-la el dissabte, i diu, ai, doncs ben pensat, veus, no havia caigut en què podíem anar al Banc d'Aliments. Sí. I també m'agradaria dir que és un dia del que diem el fer el voluntariat en família, dels que trobo més macos, perquè hi ha moltes ampes d'escoles que s'hi apunten, i en allà veus que estan tots junts, els pares amb les criatures, tant, i normalment als supermercats te'ls trobes. I veus que els nanos t'ho fan, hi ha una il·lusió, com treballen, com estan, i penso, què és maco, o què és educatiu de cara als nanos, que vegin les necessitats que hi ha, com poden estar aquí ajudant, com poden també involucrar-se en aquest... com una festa del voluntariat, gairebé.
Passen 2:02, estem en directe en el Mirador de l'Actualitat i tenim una pregunta de l'enquesta que fem cada 24 hores a radioestel.cat. No oblideu, amics oients. Marta, quina és aquesta pregunta i com ho tenim, això?
Sí, bona tarda. Avui us preguntem què faràs davant el gran recapte d'aliments. Podeu optar entre tres opcions, de voluntari o donant, les dues coses, voluntari i donant, o res. Fins ara, l'opció més votada és amb un 50% de voluntari o donant. Ens han arribat comentaris de la Carme, ens diu, he vist aliments tirats al contenidor i no vull col·laborar a casa meva, tot s'aprofita. Ens ha arribat un comentari d'en Jordi Sebastià, ens diu, si a més de col·laborar amb el gran recapte d'aliments voteu partits contràries a les retallades, potser no caldrà fer gran recapte d'aliments. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Sabem que els oients tenen llibertat de participar-hi i de dir el que vulguin, i a més aquí no volem mai jutjar ningú, perquè, lògicament, hi ha gent que no pot col·laborar per moltes raons, i per això que la resposta res no és la resposta dolenta, és simplement una resposta, una opció, però bé, que hi hagi el 50% que diuen que faran o de voluntari o de donant ja és una cosa significativa dintre dels oients, que no és tot, no és científic, però sí que és una tendència.
Però és significatiu i segurament representatiu, també. Uh-huh. O almenys, sobretot, és significatiu. I de les respostes que... els dos comentaris que he rebut, a mi diria que tots dos m'agraden. Uh-huh. És a dir, el comentari que diu que es veuen menjar tirat en els contenidors, sigui de les cases, o sigui de magatzems d'alimentació, o sigui de restaurants, o sigui d'algun lloc que els tiren en els contenidors, això realment fa molt mal. És un escàndol. He de recordar només que els bancs dels aliments precisament van néixer quan un senyor que regia un menjador social va trobar amb una senyora, evidentment pobra, que remenava per un contenidor buscant menjar. I això és el que va remoure l'estómac, va dir, com és que tirem menjar quan al mateix temps hi ha persones que passen gana? I això no pot ser. Per això dic que aquest comentari, i estic d'acord, passa, i passa massa, tot i que la feina principal dels bancs dels aliments és precisament la d'aprofitar l'excedent alimentari o lluitar contra el malbaratament.
Aquesta és l'essència dels bancs dels aliments, lluitar contra el malbaratament.
Exacte. I el segon comentari també hi estic plenament d'acord.
És un senyor que fa una mica de polític, però també és interessant, no?
No, que ens agradaria no haver de fer el gran recapte, no haver de fer una crida a la ciutadania perquè es rasqui la butxaca i ens doni menjar o diners que ens pot donar amb els quals compraríem menjar. No. És a dir, es tractaria de que tinguem menys, diguem-ne, enteneu-me l'expressió, menys clientela, és a dir, que hi hagi menys persones necessitades d'alimentació, i després que amb l'aprofitament de la nostra lluita contra el malbaratament ja en tinguéssim prou com per donar aquests aliments a les persones que malauradament sempre hi seran, que necessiten menjar per una qüestió, diguem-ne, com sempre hi ha accidents a la carretera i llavors ha d'haver-hi infermeres i hospitals. Doncs això és el que nosaltres voldríem, que en tinguéssim prou amb el que recaptem via lluita contra el malbaratament i no haguem de fer la crida a la ciutadania. Ara bé, l'hem hagut de fer i vam començar a fer el gran recapte justament l'any 2009, quan la crisi ja es demostrava amb tota la seva virulència i amb el que recollíem de la lluita contra el malbaratament no en teníem prou. Però ens agradaria molt no haver-la de fer. Ara, si la fem, hem de dir que això és gràcies a la solidaritat ciutadana, que sobretot a Catalunya és molt alta, amb la col·laboració, evidentment, dels voluntaris que, com ha dit abans la Francina, aprofiten per fer, en el fons, vida familiar. I això és molt educatiu, també.
I tant.
I ho agraïm força.
Bé, sobre el que és la reflexió de fons, la importància d'aquestes campanyes, d'aquestes iniciatives d'emergència, com és el gran recapte. Eduard Sala o Francina Alsina, aquí, per l'ordre que vulguin.
Els oients no...
Ja ha demanat paraula.
Els oients no ens veuen, no ens poden veure, però quan la segona aportació, doncs, estàveu transmetent, no? Aquí el que fèiem era sentir amb el cap, no? Estàvem també d'acord amb això, val? Perquè hi ha un tema que és important. Aquestes campanyes són fonamentals com un primer pas, un primer pas només, val? Perquè hem de tenir molt clar que estem com normalitzant una situació que és atípica. El problema del malbaratament no pot ser el fet de muntar un sistema paral·lel que vagi només a les persones més febles. Estem parlant d'un sistema, i això apuntava la segona aportació, tenim un sistema que està equivocat quan està llançant tot de productes, que quan tenim un problema de redistribució també de la riquesa, molt important. Però hi ha un altre element estructural, no? Que és que tenim un sistema que, perquè entenguem abans, des de 2007 fins ara, no només tenim unes taxes d'atur molt importants, que ara sembla que estan baixant, estem parlant del 18 o 19%, persones que no tenen feina, sinó que qui té feina, hem passat d'un 7% més o menys de treball a precari, hi ha persones que treballant no arriben a final de mes, ho hem doblat, a quasi doncs, un 14% més o menys. No? Depèn de quins indicadors utilitzem, podem arribar fins al 20% de treball en precari, no? Això què vol dir? Estem en un sistema que, d'entrada, s'ha convertit en estructural. Ha normalitzat estructuralment el que és tota gent que no podrà arribar a final de mes. I això és el que realment hem d'abordar. Això és el que realment hem d'abordar. Llavors, donar aliments, a part amb una campanya com aquesta, és fonamental, és important com a primer pas. Però el problema a l'arrel és estructural, no? I per això vol dir opcions també polítiques, vale? O d'incidència en el sistema, i a part, decisions que podem prendre durant tot l'any. Durant tot l'any, no? Perquè és fàcil anar a comprar i treure un altre pot del que sigui, això és senzill. Val?
Un pot de llegums, una llauna de tomàquet...
I és important, i està molt bé. És millor això que no per res, vale? Però el següent pas és, dona temps, implica't amb la teva gent, escolta amb persones grans que estan soles al teu edifici, no? Involucra't amb donar part del teu...
I afegiríem, no llencis menjar a casa, aprofita'l.
Important,
això. I això pels domicilis i pels establiments, també ho diem per tothom.
Sí, un altre gremi que a mi em té com a molt preocupada o empipada moltes vegades, i sé que és una ordenança de sanitat o no sé com va, i és la de la restauració. Val? Que quan una cosa ha sortit de la cuina s'hagi de llançar, o sigui, està tu amb alguna festa, amb alguna història, sobrà la tira de menjar, i de dir, què en fareu? El llançarem. No, si us plau, dona'm el que jo sé on portar-lo. No podem fer perquè llavors ens pot caure una multa. I a mi què? Ja me'n responsabilitzo jo. És una baralla constant, i no ho aconsegueixes. És perquè depèn de la sensibilitat d'algú, diu, bueno, si tu te'n fas responsable, allà tu, no? Dius, jo ja sé on el aniré a portar.
De vegades,
i en canvi no et deixen.
Una part del problema és que també es posen plats molt generosos, de vegades molt
copiosos. No, o coses que surtin només amb un pica-pica, que et queden unes safates planíssimes.
Grans quantitats perquè s'obrin.
Com pots llançar aquesta safata, ara? Val? I llavors això s'ha de llançar. Jo crec que aquí sí que hauríem de fer un canvi, també, en què les coses, si el menjar està en condicions, es pot tornar a utilitzar.
Justus, si ho pots menjar, no ho llencis.
Exacte.
Dóna-ho. És una frase tan senzilla com aquesta. Si tu pots menjar encara, encara que sigui demà o demà, però no ho llencis, i si no t'ho menjaràs, dóna-ho.
No, però el fet
que llavors...
Escolta, i que això ho he pagat...
S'aprofitarà.
Doncs m'ho haig d'endur, perquè és meu. No et pots endur un tu per tu. Per què, si tu has muntat una X, una trobada X, i la estàs pagant tu, per què no puc endur aquestes sembla safates que han quedat?
Als restaurants ara hi ha més sensibilitat a l'hora de...
Bueno, però un tàper per guardar. Plat, i l'altre, quan s'organitza algun event o alguna història
d'aquestes. Bueno, per exemple, això vols dir els caterings, per exemple, que van organitzant esdeveniments i llavors s'obren safates i...
I que fan un bon servei, els caterings, eh?
No. Estem dient que és una normativa, no és culpa del càtering.
Ja ho sé, ja ho sé.
És que hi ha una normativa que els hi prohibeix poder-ho fer. Perquè diu que si després passa alguna cosa...
És una normativa, sobretot, de sanitat i seguretat alimentària. Però precisament ara ja, en el Parlament de Catalunya, s'ha presentat una proposició de llei d'un grup parlamentari sobre aprofitament de l'excedent alimentari, que vol cobrir, sobretot, precisament, la distribució, la restauració, els càterings, etc. Nosaltres creiem, com a Banc dels Aliments, que també hauria de cobrir les cooperatives agràries i les empreses industrials transformadores. Però, de moment, estem en aquest camp d'aprofitament de l'excedent.
I fer pedagogia.
Exacte. Bueno, aquesta és la segona part, que aquesta hi ha una llei d'aprofitament, però també hem d'ensenyar als nostres nois, inclús a moltes persones grans, que no comprin per impulsivament, sinó que comprin allò que necessiten. Consti que jo diria que la crisi ja ens ha ajudat bastant a ser més austers i a tractar de racionalitzar una mica l'ús dels nostres recursos, però encara llencem massa.
Encara, sí.
I conservem coses al fons de la nevera o al fons del rebost, que al cap d'un temps, quan fas, com qui diu, com deien les nostres àvies, quan fas dissabte, dius... I ara això ha passat de data, o inclús s'ha fet malbé de qualsevol manera.
De la data, sí.
Jo repeteixo, primer hem de comprar només el que podem consumir, i després, si no ho consumeixes, però ho podries consumir, no ho llencis, dóna-ho.
Sobre això, senyor Arruga, no s'ha presentat també una iniciativa legislativa popular al Congrés sobre l'aprofitament alimentari? Hi havia fa uns dies unes conegudes cuineres allà ensenyant menjar davant del Congrés dels Diputats.
Sí.
És un tema que està en el debat, que està en la reflexió social.
I una senyora de Fortià, a Girona, també, que va demanar que es fes això amb els menjars de les escoles, que també es llencen. Però això encara no ha arribat a plasmar-se amb lletra, diguem, ni negre sobre blanc. El que sí que hi ha és al Parlament de Catalunya aquesta proposició que he dit. Bé. Que confio en que sigui eficaç.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel en directe Eduard Arruga, economista i president de la Fundació del Banc dels Aliments de Barcelona, també Franzina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona. Estem parlant d'alimentació, de distribució de recursos i del gran recapte. A nivell pràctic, senyor Arruga, i els altres també, què es pot fer per oferir al voluntariat, aquells que ens escolten i que es puguin estar plantejant ara ajudar aquesta iniciativa el 25 i el 26 de novembre?
Tenim 2.500 punts de recollida a Catalunya, per omplir els quals, els 6 torns més o menys de 4 hores cada un entre divendres i dissabte, necessitem 27.500 voluntaris, dels quals actualment estem cap als 17.000. Ens en falten bastants. L'experiència cada any és que finalment surten, però la veritat és que és un neguit per nosaltres, perquè, clar, no es tracta només de tenir un número global, es tracta de que tinguem aquests 2.500 punts de recollida coberts. I coberts els 6 torns, de 9 a 1, de 1 a 5 i de 5 a 9, de divendres i de dissabte, els tinguem coberts amb un mínim. No amb 10 persones cada vegada, normalment amb 2 o 3 ja n'hi ha prou, i es van tornant, però necessitem omplir-los. I hi ha encara zones, per exemple, a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Girona, a la Costa Brava, a Barcelona, doncs, a Trinitat, al districte de Sants-Montjuïc, a Ciutat Vella...
No cal que sigui gent que visqui en els barris pròpiament, sinó que siguin a prop o que els hi vagi ben ari, no cal que visquin allà.
Exacte, si precisament el web que tenim, granrecapta.org, o simplement trobant Gran Recapta, ja s'hi arriba.
Sí, o granrecapta.cat, també, oi?
Doncs s'apunta un allà i troba la llista d'establiments de tota Catalunya en la qual, buscant a quina ciutat vius, a quin barri vius, etc., pots veure quin és el punt de recollida en el qual, en algun torn, encara queden espais buits. Llavors es tracta d'apuntar-se allà. I ja està, i això ens ajuda molt a saber que aquell lloc ja estarà cobert. Perquè una cosa hi ha, que les persones que s'apunten després no fallen, participen.
I no se'n penedeixen, tampoc, eh? Això ho sabem per testimonis.
Tot i que no els hi donem res. No els hi donem res més que la satisfacció. La satisfacció. Sí, però la satisfacció de col·laborar. Els hi deixem una jaqueta de color verd o de color blau i s'apunten i col·laboren. He de dir també que molt sovint rebem la resposta de que molts dels voluntaris que col·laboren diuen rebo més del que dono, perquè estan contents de contribuir amb una tasca social, que estic d'acord amb el que ha dit l'Eduard Sala, que seria millor que no l'haguéssim de fer, però ja que la fem, fem-la a gust i amb una compensació sentimental.
Molt bé, sí, senyor
Sala. Sobre què podem fer, la pregunta que feies, no?
Sí.
Què podem fer les persones, tant si anem al Gran Recapte com si no? Jo el que diria és plantejar-te una pregunta. O sigui, si vas al Gran Recapte, planteja la pregunta, però si no hi vas, també, no? Què és el que tu pots fer? Què és el que jo puc fer per millorar la vida d'algú? Què puc fer jo, no? Què puc fer jo per fer d'aquest... del meu entorn a un món com més amable per a algú, no? Que pugui millorar alguna cosa per a algú, no? Això està a l'abast. I llavors que cadascú trobi la resposta que li vagui, no? Però la pregunta continua estant. Què puc fer jo, què aporto jo per millorar la vida aquí?
Eduard, perdó, volia intervenir. Eduard Sala, estic plenament d'acord amb tu. És a dir, i la col·laboració en el Gran Recapte no ha de ser per adormir la consciència, sinó que ha de ser un despertar-la. Precisament dir, ara col·laboro amb això, però durant la resta de l'any col·laboro no llençant menjar, preocupant-me del meu veí, com dius tu molt bé, preocupant-me dels que m'envolten i en els quals jo he de procurar ser útil, servir.
Molt bé.
Perdona, Francina,
no, al contrari, és que jo m'estava escoltant a l'Eduard i pensava, no pot negar que és un pedagog.
Està fent pedagogia avui, a través de Ràdio Estel.
Sí, sí, i sempre saps enviar aquell missatge en positiu i fent pedagogia.
Ja estimem, això es nota.
Sí, no podem amagar.
I pel que fa...
Jo anava a dir, aquest dissabte 26, a Tarragona, se celebra el Dia Internacional del Voluntariat. Sabeu que el Dia Internacional del Voluntariat és el dia 5 de desembre, però llavors cada territori el fa quan millor li va. I a Tarragona va bé el 26 de novembre. Serà per primera vegada a la ciutat en el mateix ajuntament, que es col·laborarà. I ja, en la propaganda que estem enviant, ja s'està explicant que es posarà un punt de recollida pel Gran Recapte. I es convida la gent que vingui que ja porti amb ell aliments per portar en el Gran Recapte.
Amb això que ha dit...
recordo... Moltes gràcies.
La zona de Tarragona que falta per cobrir, amb això que ha dit Francina Alsina, penso
que... Ja tenim allà un grup de
caritas. Sí.
Sí, seran gent de Càritas que portaran i estaran allà.
Bé, seguim parlant del Gran Recapte. Recordeu, amics oients, que al web granrecapte.cat o granrecapte.org es pot fer la inscripció com a voluntari o voluntària, però si alguns de vosaltres preferiu trucar per telèfon perquè esteu més acostumats animats perquè les noves tecnologies no us van tan bé encara ara, podeu trucar al telèfon de qualsevol dels bancs dels aliments de Catalunya. El de Barcelona és el 93-346-4404. 93-346-4404. Amb horari de matí, sobretot, senyor Arruga, matí i tarda, es pot trucar aquests dies?
Sí, sí, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda.
De 9 del matí a 5 de la tarda, horari escolar, per entendre's.
Sí,
eh?
Exacte,
més o menys.
Exacte.
Perfecte, doncs aquesta és la dada que volíem donar i que volíem reforçar avui en aquest programa especial amb el qual, des del Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, volem donar un impuls al Gran Recapte com a iniciativa solidària. Important a casa nostra, malauradament important, però important al cap i a la fi, sobre els aliments que es poden donar i sobre els canals de distribució. Volia que parléssim els propers minuts. Primer de tot, els aliments que es poden donar, aliments envasats, en tot cas al
sí.
supermercat o mercat on es vagi.
Demanem aliments, diguem-ne, a temperatura ambient, que no requereixin fred ni congelat, tot i que altres èpoques de l'any sí, però en aquesta ocasió la massificació ens obliga a tenir aliments, podríem dir-ne, ni diuen secs, o de temperatura ambient. Però d'aquests no de qualsevol tipus, sinó que els necessitem més, perquè són aliments bàsics, és llet, líquida principalment, o condensada, oli, conserves de carn, conserves de peix, llegums cuits. Aquí faig un incís. Els llegums, mongetes, cigrons i anties, els demanem sobretot que siguin cuits. Per què? Les persones que estan en situació de precarietat alimentària també són, va paral·lela, la precarietat energètica. I no poden dedicar-se a passar moltes hores. Les hores les tenen, però l'energia elèctrica o de butà no la tenen per tal de poder cuinar. Llavors els hi hem de donar llegums cuits. I també, per acabar la llista, algú també ens toca molt al cor, aliments per nens. Ens en fan falta. Uh-huh. Ens en fan falta. Aquests són...
Llets de continuïtat, aliments pels nens, vaja.
Exacte.
Pots, fruites, exacte.
Sí, purés, farinetes, etc. Són aliments que tampoc rebem en quantitat suficient. Si ens donen galetes, o pasta, o arròs, també ho acceptem. Però la veritat és que d'aquests productes ja en tenim bastant, no suficient, sempre la demanda és més alta que el que rebem, però ja en tenim bastant. La precarietat nostra és més alta amb els productes que he dit. Repeteixo, llet, oli, conserves de carn, conserves de peix, llegums cuits i aliments per infants.
Molt bé, senyor Arruga. Sobre els aliments...
Jo, amb referència al comentari que acabes de fer i a la demanda que fa el Banc dels Aliments, diria dues coses. Una és, la situació de pobresa és pobresa. ¿Vale? Ens hem acostumat a parlar de pobresa energètica, pobresa infantil, pobresa no. Estem parlant de pobresa, ¿vale? De precarietat, de que impacta totalment a les famílies. I això vol dir que és devastador, devastador per les famílies. Ho dic perquè molt sovint estem com etiquetant i estem parlant de situacions tremendament complicades que afecten la vida d'adults, ¿vale? I marquen la vida d'infants, val? Que viuen en un context per res desenvolupador. Val? I la segona cosa que volia comentar és que està molt bé el tipus de productes que està demanant el Banc dels Aliments, però en el sentit que crec que molts companys, companyes de moltíssimes de les entitats que aquests anys s'han anat multiplicant per donar resposta als bancs com a lliurament d'aliments, han intentat també donar aliments en fresc. Val? I això, ho sento, no hauríem de... A vegades no garantim la manipulació d'aquests aliments. Val? I és fonamental que els serveis d'aliments es dediquin a poder fer com allò dels trajes negres o els vestits negres que van bé a qualsevol armari o a les camises blanques.
Val?
Que vol dir donar aquells aliments que es poden mantenir fàcilment, que es poden manipular sense risc per al consum, i hauríem de completar-ho amb que les persones puguin anar a comprar els comerços de proximitat comprant el que necessiten en fresc. ¿Vale? Perquè si no acabem amb moltíssimes energies ocupades amb aconseguir completar cistelles compensades, quan en realitat la gent té dret a poder anar a una botiga i comprar realment el que necessita.
Doncs bé, una defensa del petit comerç, que també és important, sense menys tenir el servei que poden fer a nivell pràctic a moltes famílies, als supermercats i les grans superfícies, sí. Que queda clar que vostè no hi està en contra, tampoc.
No, gens ni mica.
Molt bé, Francina Alsina.
No, a mi, no dir-te, jo a l'hora d'anar a portar aliments sempre m'he reprimit davant dels llegums pels pots de vidre. I m'ha fet com una certa por, i sempre compro coses que siguin més de llauna i tal. Llavors, el dir-me ara els llaums cuins, no, dir, no passa res perquè vinguin amb pots de vidre.
No, crec... en absolut, val. En absolut.
Val, pues és de les coses en què sempre he anat amb més por perquè dius, ui, el problema que els hi portaràs al portar un pot de vidre.
Val. No, no, ni...
Això ja era sistema pràctic.
Ni llegums, ni tomàquet fregit, ni res d'això. El risc de trencadissa és petitíssim.
Bé, tenim una trucada d'una oient, perquè és interessant el que estem parlant tot avui, en directe, en el Mirador de l'Actualitat. Ens acompanyen Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments de Barcelona, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona. Tenim la trucada de la doctora Serafina Poch. Tenim poc temps, però si pot ser breument. Doctora Serafina Poch, bona tarda.
I tant, bona tarda.
Digui'ns.
Simplement, i no és potser el tema que a vostès els hi va especialment bé, però en tot cas perquè es faci alguna cosa. A veure, als supermercats, a última hora de la tarda, a vegades els hi he preguntat què feu d'aquest peix que està perfectament en bon estat i diu, oh, diu, el llancem. Jo penso que hi hauria d'haver d'alguna manera, algun organisme que aprofités aquest menjar.
Que es posés perquè... a les sortides dels supermercats, a les sortides... Em sembla que en alguns llocs es comença a fer, almenys de manera improvisada, potser.
Aquí, els que jo vaig, no, segur.
Ja, d'acord.
Sí, doncs... passa. Estem començant per aquesta via. És a dir, nosaltres impulsem convenis d'entitats benèfiques, sobretot, per exemple, Càritas, de les parròquies, que vagin cada dia o cada dos dies en els supermercats i s'enduguin a les 9 del vespre productes no sols secs, sinó en aquest cas també frescos, i pot ser peix.
Sí. Gràcies, doctora Serafina Poch, per la seva intervenció. És clar que té a veure amb el tema que estem parlant, el que ha dit. Moltes gràcies. I ens escoltarà el que queda de programa, si li sembla bé, a través de la ràdio. Bona nit.
Moltes gràcies.
Salutacions. Senyor Eduard Sala, Francina Alsina, encara vol comentar alguna cosa?
No, ja, a veure, el que diu la doctora és claríssim. Jo vull sobretot destacar la dificultat d'això. O sigui, ja hi és, el problema aquest de Mimbes, hi ha diferents equips que es dediquen a poder recuperar això, però, insisteixo, això és esclau, absolutament esclau. Val? El que comporta és un gran esforç per poder estar en les hores que es necessita i després assegurar que aquell aliment es manipularà de forma adequada perquè arribi bé a la gent.
Llavors,
ja tenim una normativa que és garantista, i per sort la tenim que és garantista, i això vol dir que es protegeix la salut de la població. Llavors, això que ens dol tant, val? El fet de manipular-ho suposa un esforç brutal.
Doncs bé,
però ha d'haver-hi una reglamentació facilitadora de que això, mantenint la garantia, que es faciliti aquest trànsit de producte que evitar que vagi al contenidor i vagi en els llocs on es necessita.
Perquè hi ha grans supermercats que ho estan fent.
Sí.
Ja s'està fent, eh?
Sí. Bé, ens queda molt poc temps. Només hem de recordar, per acabar, que el Banc dels Aliments fa una gestió molt potent amb tot això, no només amb el gran recapte, sinó tot l'any. Recordem que el Banc d'Aliments té un gran magatzem, en el cas de Barcelona, a la Zona Franca, en el cas de Reus, Tarragona, Lleida i Girona, també en llocs habilitats per acumular, en el bon sentit, aquests aliments que va rebent, i després distribuir-los per moltes entitats parroquials, entitats de la societat civil, voluntaris, famílies, que els distribueixen. Per tant, amics oients, si encara no teniu clar la vostra opció d'ajudar al gran recapte, aquesta bona feina que fa el Banc dels Aliments us acabarà de convèncer, no? És una feina que garanteix l'arribada dels aliments a persones necessitades, oi? Senyor Arruga, senyor Sala, senyora Alsina, podríem donar moltes dades sobre entitats receptores. 351, oi? Arreu de Catalunya.
No, la província de Barcelona.
A la província només de Barcelona, disculpi.
En total a Catalunya unes 700.
700 entitats receptores.
Receptores.
Per tant, això arriba, eh? Això no es queda mesos en un magatzem, sinó que arriba.
No, i t'he de corregir, Ignasi. És a dir, nosaltres no magatzemem els productes, els rebem, i la nostra intenció dels quatre bancs és les de donar-los immediatament.
El més ràpid possible.
Perquè no...
Sí, d'acord.
No hem de regular el mercat. La demanda hi és, les necessitats hi són, i això és el que hem de cobrir.
Recordem, gran recapte.com www.rancapta.com, granrecapta.cat o .org. Allà trobareu l'opció de fer-vos voluntaris o bé al telèfon 93 346 4404. Marta, abans d'acomiadar els que han format part de la taula, què diem de l'enquesta? Resultat final?
Sí, el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 46% de voluntari o donant, amb un 38% res i amb un 15% les dues coses, voluntari i donant.
Molt bé. Doncs tenim una opinió encara d'un
oient. Sí, ens ha arribat un últim comentari. Digues. De la Maria de Tarragona. Diu, jo col·laboraré com a donant, però ara, després d'escoltar-vos, he decidit també fer-me voluntària. Ara entraré a la web del Banc dels Aliments per apuntar-m'hi. Gràcies a Càritas i al Banc d'Aliments per la seva feina.
Doncs bé, gràcies, Marta. Esperem que molts oients pensin com la Maria de Tarragona, que ens ha escrit aquest missatge. Gràcies, Eduard Arruga, Francina Alsina i Eduard Sala, per haver-nos acompanyat. Bona nit i fins una altra.
Molt bona nit.
I bon gran recapte. Ànims, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Abans d'arribar a les 8, us anunciem la pregunta de demà. Demà parlarem de la Bíblia, i és que es fa la setmana vinent, la Setmana Bíblica de Catalunya, i us volem preguntar a nivell global què representa la Bíblia per a tu. Teniu opcions de resposta i, com sempre, la possibilitat de fer els vostres comentaris a radioestel.cat.